Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 24 de març, darrer dia entre setmana, són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català, que no és a Mallorca, però la seva sotsdirectora sí que hi és i ens fa molta envejeta. I ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral, fot-li, David.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia segueix doncs la seva línia especial dels divendres distesos i preguntarem a la gent del carrer què heu perdut o què us han robat i us ha fet molta ràbia o molta pena. Estigueu molt atents i molt atentes i, sobretot, no us ho perdeu.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a 3:45 a la caravana, que avui es desplaça fins a l'Afnac el Triangle, per una agradable conversa amb qui, Andreu?
Doncs amb Mai Meneses, cantant de Nena de Conte, que ens presenta el seu nou àlbum Casi Perfecto. Amb ella parlarem del seu moment vital i d'aquest nou projecte musical.
I a partir de les 4 de la tarda, Nina, un divendres més, sabrem on són les dones de la mà de Núria Ros i Nina Agustí.
La caravana engegarà de nou els seus motors per parlar amb i de les dones, un espai que pretén visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui parlem ni més ni menys que amb la portaveu del govern de la Generalitat, Patrícia Plaja.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I si som a les portes del cap de setmana, ja sabeu que a la caravana parlem de cinema.
Amb el periodista expert en cinema, Víctor Rodrigo, repassarem el top 5 de pel·lícules del segle XXI on les parelles hi han tingut una química especial.
I finalment, i a partir de 6:15, no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera mitja hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta de temes amb la traca final, Andreu.
Perquè cada divendres obrim plana d'actualitat rosa, avui amb Sílvia Muñoz, Sandra Gómez i Nina Agustí, el nostre safareig per principiants.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, Andreu, a qui has estalquejat avui?
A veure, crec que és bastant obvi, no?
Sí?
Bé, no ho sé, és veritat, ara que ho dic...
Compte, eh?
Ara que ho dic, m'ho he estat replantejant.
No és tan obvi.
Sí, sí, no.
Mirades de luxe, avui.
Clar, clar, no, he estalquejat a Mai Meneses, Nena de Conte.
Sí.
Jo, de veritat, us he de dir que quan vam anar a entrevistar-la, vaig intentar contenir-me les ganes, però des de que va treure el tema que li detenia tanto quedarte, doncs em vaig fer fan seu al minut zero. Ja sabeu que això, de quan venen convidats a la ràdio, és difícil, no?, fer una mica el paper de que no ets gaire fan. Llavors, em va costar una miqueta. Tot i això, quedeu-vos a l'entrevista perquè ens deixa entreveure una nova era de Nena de Conte. I no dic res més.
No, no.
Però us podeu imaginar per on aniran els tiros,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Comencem, doncs, i us he de dir que la fotografia que vaig penjar amb ella a l'Instagram la va repenjar.
Oh, i et va fer molta il·lusió, això.
I això,
és tan maca.
No ho vaig dir, però em va fer molta il·lusió.
La va riure, la va.
Tot i que, vaig haver-hi de posar algun que altre filtre perquè semblava un tomàquet a la fotografia.
Ai.
Però he de dir al seu favor, diguéssim, ja posant-nos en el seu perfil d'Instagram, no?, que el vestit de núvia blanc i el cotxe així vintage li queden molt bé, que és la seva portada del nou disc. Mm-hmm. Després també he de dir que tots els colors així marronosos, de toc tardor, també li queden molt bé. I ja no us dic quan va estil o vaquera. Brutal. És que no sé si és pels seus ulls, que també són així marronosos,
sí,
o què.
Sí, creiem molt atenció.
Però sí, jo me l'imagino allà amb unes botes de vaquera. La veritat és que li queda fantàstic, vull dir. Ara bé, també us he de dir que m'agrada molt quan va amb els cabells així una miqueta rissats, perquè té algunes fotografies de l'abril del 2022 en què té el cabell planxat i la veritat és que no li fa cap mena de favor. Ara bé, i ja que parlem de cabell, el serrallet tipus cortina tampoc és que li faci cap mena de favor. En canvi, el serrell recte, aquest que ens portava en la seva època aitana, doncs no li queda gens malament.
Ha tornat Andreu Llongueras?
Sí, sí,
ui, sí.
Val. Sí. Aquí es vegi la influència de la meva germana i de quan jo era petit que em volia dedicar a la perruqueria. En fi, última cosa i més important i per la qual quede més que aprovada Mai Meneses, cante brutal. És a dir, té una veu tan dolça i tan fineta que fa que t'hi quedis embobat, no? I ho podreu comprovar en el seu Instagram, perquè sí, agafa la guitarra de tant en tant i penja vídeos cantant. Ara bé, jo que la vaig poder escoltar en directe, val molt i molt la pena.
T'agrada això, eh?
Sí.
Ai. Sí, sí, vam tenir l'oportunitat, explica'm això, Andreu. Aquesta entrevista que gaudireu d'aquí uns minuts en aquest programa la vam gravar el cap de setmana passat. Exacte. A l'FNAC del Triangle de Barcelona. Ella estava esperant per signar alguns dels seus àlbums i cantar alguna cançó, i quan vam entrar al fòrum de l'FNAC...
Estava fent proves de so.
Estava assajant, i ens vam quedar els dos embaladits, eh?
Sí, 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 ens vam quedar allà palplantats, dient, bé... Si vols continuar cantant...
Sí, sí, ja que som aquí, mira, un concert privat. Escolta, exacte, a vegades es té la sort de fer això. Quin és el teu toc, Andreu?
Doncs us he de dir que moltes de les manies són hereditàries, no?, de la família. Això ja us ho podíeu imaginar. I avui us vinc a parlar d'un toc que tenia el meu pare i que amb el temps de mi també m'ha agafat. I és el tema de menjar, beure o fumar dins del cotxe.
Ai.
A veure, gent que teniu cotxe i ho feu, que no sabeu que es quede tota l'olor als teixits dels seients del cotxe? Parlant de fumar, clar. En canvi, si veus o menges, és una mica dramàtic, perquè després has de passar l'aspiradora i, com caigui una gota d'alcohol al seient, la tens liada.
Queda marca, eh?
Queda marca.
Sí, sí,
i llavors,
sí,
per treure-ho, crec que has de canviar els teixits. I gaire gràcia a la teva butxaca no li farà.
Jo et diré que sóc del teu equip, eh? No suporto la gent que fuma dintre el cotxe, i menys quan em demanen a mi de fer-ho en el meu. Dic, home,
no.
T'esperes a que baixi.
Clar, o sigui, en el moment en què t'ho fan el teu, a mi això em fa molta ràbia. En canvi, vaig amb un altre cotxe i em diuen, sí, pots fumar, pots beure. No, la veritat, no em ve de gust, no.
Clar.
És com... fa una mica de coseta.
Què odies avui?
Doncs avui odio una persona en concret.
Ui.
Que dubto que ens estigui escoltant, però no ho dubto gaire
ho
perquè m'ho ha dit. Perquè m'ho ha dit per WhatsApp. I vaig a dir-ho, Núria Ros.
M'acaba de posar, Joan, sí que estàs a Mallorca, perquè té la ràdio engegada. Sí.
Mira. No. Jo avui odio una persona en concret que té noms i cognoms, Núria Ros, perquè aquest matí m'ha enviat fotos del meu esmorzar preferit mallorquí, un llonguet de camaiot.
Que bo.
Que a banda de la sobrassada és el millor que han pogut inventar. Sí, i a més, fa pocs minuts m'ha enviat unes fotografies del seu dinar en Escruce,
que ha dinat porcella, no?
Que ha dinat porcella, ha dinat arròs brut, brutal.
Sí, clar.
I t'he de dir que el postre, crema de Sant Josep.
Sí.
Sí, no, mira, crema catalana.
Ideada
i segur que està bé molt bona. Sí, sí.
Això ens traurem la gana el proper dilluns.
Ai, Núria Ros.
Home, una ensaïmadeta.
Et deixo un propòsit per dilluns, que ens partís un trosset d'ensaïmada, almenys.
Ara,
això estaria molt bé,
sí,
la veritat.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs a veure, feliç no me'n fa perquè dormirem una hora menys, no, aquest cap de setmana, però realment canviem l'hora i per fi hi haurà més sol a les tardes, així que hem d'estar tots més contents.
Veus?
Podrem aprofitar més aquestes hores de sol. I no estarem tan deprimits quan sortim del treball.
Deixa'm fer-te feliç a mi, també.
A veure.
T'acaba de contestar Núria Ros.
I què diu?
Si us porteu bé, sí.
A veure, Núria Ros,
si us porteu bé, hi haurà ensaïmadeta.
Dubtes?
La tastarem en directe en aquest programa, ja veureu. Anem als propòsits?
Sí, i tant. Mira, el propòsit vell era no ser tan expressiu, no? En certes ocasions, diguéssim, de decepció o de ràbia, no? I crec que no he tingut temps encara de ser-ho, perquè us he de dir una cosa, i és que al final no vaig quedar amb aquell amic que feia tant de temps que no veia.
No m'ho puc creure.
No. Bàsicament,
m'he plantat.
No. Jo, pobret, és que en veritat em va saber molt greu, perquè jo estava molt cansat i en veritat tinc les amígdales una mica com un drama, no? Com dues pilotes de ping-pong, però bé.
Ves sortint de l'estudi.
No, pateixis.
Has de ventilar, Andreu, perquè
m'agrada. No. Tot bé. En veritat, ara estic molt millor, de dir.
Sí?
Sí. Ahir estava una mica més fotudet.
També t'haig de dir que cada setmana vens amb un virus diferent,
sí,
a la ràdio, saps?
Això em passa, sí, per ser tan hipocondríac, en veritat.
Ai, propòsit nou, què?
Doncs avui per partida doble. A veure, aquest cap de setmana és l'Eurovision Party. Ja sabeu que com bon eurofan allà hi seré. Però abans potser entrevisto, encara no ho sé, perquè els de premsa encara no m'han dit res, però alguns dels representants de diversos països europeus.
Compte aquí, eh?
Mireu, pot ser un fracàs si no parlen gaire bé l'anglès, O pot ser també un fracàs si em parlen massa bé l'anglès. Aleshores, ha de ser un intermig, un anglès base.
Ja ho deixes dit des d'aquí, eh?
Sí, sí, sí. Val. Així que dilluns ja us ho diré com ha anat tot plegat i a veure si us puc portar una mica de teca de la bona, no?
Ara.
Però el meu propòsit real és que Blanca Paloma, la representant d'Eurovisió d'Espanya, ens canti un EAEA dels seus amb la caravana al final.
Oh, m'agrada.
I un Hello Europe,
sisplau.
Ai, seria?
Sisplau.
Seria brutal,
a veure, sí. A veure si ho aconsegueixo. No sé com ho tindré. I com us deia, avui propòsit per partida doble, perquè com que tenim Núria Ros a Mallorca, sí, i aquest programa sense la musiqueta que sempre ens porta ella no és res,
ara,
avui he decidit portar-vos-la jo. I com que aquest cap de setmana, ja us ho he dit, se celebra aquí a Barcelona la primera Eurovision Party, he cregut adient posar aquesta cançó.
Què és això? Explica'ns, Andreu.
A veure, aquesta cançó és la que representarà el Regne Unit al Festival d'Eurovisió, que es farà a Liverpool aquest any en el seu país, no? I és de la May Muller. No la coneixia, la veritat, m'agrada.
Dóna bon rotllet, eh?
Sí, està bé, però he de dir que ho té una mica complicat per revalidar un segon lloc al podi d'aquest concurs, perquè tot i que la cançó està bé i és eurovisiva, com deia, té uns contrincants que hi van molt, molt, molt fort. I, si em permeteu, faré una miqueta de masterclass d'Eurovisió.
Sí, home, sí, som-hi.
I us porto aquí el top 5 de les cases d'apostes, una vegada ja es coneixen totes les cançons que s'hi presenten.
Boníssim, cases d'apostes, eh?
Sí, 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 sí. És a dir, no diré noms de les cases d'apostes, perquè no, però
que
totes aquestes... No, sí, exacte. Però totes aquestes cases d'apostes que coneixem del futbol,
sí,
o del bàsquet també tenen el seu, diguéssim, el seu lloc perquè els eurofans puguin apostar per veure
això.
Qui guanyarà
Eurovisió.
Sí, sí, sí. I mireu, comencem de més baix al preferit. Tenim Israel per un costat,
sí,
la cançó Ni fu ni fa, la veritat. He de dir que en la posició número 6, que he tallat el 5, és Blanca Paloma.
Sí.
Val.
Veurem què passarà.
A veure què passa.
És molt estrany, sí, sí, perquè sí, jo en aquest programa vaig dir que quedaria amb la posició 24. Espero equivocar-me. Després tenim també Noruega. Després Ucraïna, que he de dir aquest any molt bé.
Sí.
O sigui, és la cançó en anglès. Aquí em falla una miqueta, no?, perquè és massa internacional, diguéssim. Però ja està bé que s'entengui el missatge, perquè és Heart of Steel.
Val.
I llavors també Finlàndia, en segon lloc, que deixeu-me dir-vos...
És el vídeo que hem vist abans, eh?
Sí. Deixeu-me dir-vos que és una mica massa cutre.
És una cosa,
o sigui,
molt estranya.
Si el poni pisador és cutre, però guai...
El poni pisador és cutre perquè vol ser cutre.
Sí.
Ho van explicar molt
sí,
bé.
Sí. La cançó de Finlàndia...
És molt estrany.
És un nivell
sí?
extrem.
Sí, sí, és molt estrany.
A més, una cançó cantada en finlandès, en finès, i després ja apareixen uns ballarins que fan una mica de flamenco, no ho entenc
sí, sí,
gaire.
Ui, ho haurem de veure,
vestits de rosa.
Es diu Cha-Cha, la cançó.
Sí, sí.
Cha-Cha?
Cha-Cha.
Ui.
Sí, sí.
No, no, però has de veure el vídeo, els has de veure amb ells, que
sí,
déu-n'hi-do.
O sigui, el cantant, ell va amb un verd fosforescent,
sí,
i després els ballarins van amb rosa fosforescent.
Sí, que els té lligats com amb cordes, eh? És una,
sí,
una cosa estranya.
Però llavors supera aquells dos que venien amb tratge l'any passat i amb cap de llop així groc?
Sí,
d'on eren aquests?
Noruega, això era Noruega.
I el supera en estranys, o sigui, en rareses?
Sí, sí, no.
Jo diria que jo no sóc ultra-eurofan, sí? Però de tot el que he vist, a Finlàndia aquest any només el supera una persona.
El Chiquili 4.
Chiquili 4.
Oh, mare meva.
Sí, sí.
En
sí,
friquisme
sí,
només el supera Chiquili 4.
Sí, sí, bàsicament.
Sí.
I ara anem a la posició número 1 i la que, sens dubte, guanyarà i es convertirà en guanyadora per segon cop. I amb això...
Ho està reivindicant, més que dient.
Sí, sí, bàsicament. Val. Ah, no, i a més també sí, les caixes d'apostes que té un 36%
ara
de possibilitats de guanyar i després tenim Finlàndia amb un 15%.
Clar, clar, clar. Llavors... M'agrada molt, aquesta que diràs. Jo crec que també guanyarà.
És que és Lorin, amb tatu, que representarà a Suècia, i crec que aquesta és la cançó amb la qual hem d'acabar aquesta secció.
I que podria ser la primera cantant eurovisiva
sí,
que guanya
per
dues vegades.
Sí, 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 sí.
Déu-n'hi-do.
Ja veurem, potser fa història, tu.
Sí?
Esperem que sí.
Veurem què ens portes dilluns. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Marxem amb tatu.
This is not the end. It will come a time.
que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
A l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel. Para-bara-bara-pa-param-pam. Para-bara-bara-para-bara-bara. Para-bara-bara-pam-param-pam. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui ha sortit pels carrers del barri de Sant Sabers. Salona, a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, he preguntat a la gent del carrer quin objecte has perdut o t'han robat i t'ha fet molta ràbia i o pena, d'acord?
Sí.
El motiu pel qual estem fent això. Fa 4 dies el diari Última Hora explicava...
Hi ha un diari que es diu Última Hora?
Sí, mira, ja ho veuràs. El policia... O sigui, riuràs, perquè és increïble. El policia de objetos perdidos detenido en Palma vendió joyas por 8.000 euros. 8.000 euros en joies d'objectes perdidos, d'acord? Mm. O sigui, la investigació apunta que la gent anava a botigues de segona mà per canviar les peces més cotitzades de l'oficina i, a més, es veu que aquest agent va ser acusat el desembre del 2022 per la Policia Nacional per quedar-se suposadament una cartera perduda amb més de 1.000 dòlars que va entregar una ciutadana.
Home.
Ara està acusat per un presumpte delicte d'apropiació indeguda. Com el van descobrir? Doncs per una mateixa unitat d'assumptes interns de la policia local de Palma, que va descobrir una sèrie d'irregularitats en una oficina municipal d'objectes perduts on ell treballava. Per tant, avui volem saber què ha perdut la gent i us pregunto a vosaltres tres, que sí, encara està l'Andreu i el Pau aquí amb nosaltres a l'estudi, què heu perdut o què us han robat i us ha fet molta pena o molta ràbia?
Doncs jo vaig perdre una ronyonera a Ferrocarrils.
Compte.
Sí, però que 4 dies després vaig trobar l'oficina d'objectes perduts. És a dir, o sigui, vaig tenir bastanta sort. La
per
veritat, un maquinista bastant, bastant simpàtic, bastant, bé, no sé com, amable,
sí,
diguéssim, de portar-ho allà, doncs m'ho va
està molt bé,
donar.
Això.
Sí, sí.
Està
i
molt
tu,
bé,
Joan?
A mi m'han robat només una vegada, però no me'n vaig ni adonar. O sigui, ho vam fer molt bé, a la cartera a Drassanes, a la línia de metro.
Per aquí també crec que hi ha carteres robades, oi que sí, Pau?
Perdudes.
Perdudes, no robades.
Home, compte. Sí,
perdudes sí, i compte. Dues vegades. Jo soc un
dues dels vegades?
Tres. Sí, dues vegades. Sí.
El DNI, dues vegades.
El meu DNI,
la targeta, tot.
Exacte, tot. I el meu DNI és un triplicat.
Ostres.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Dramàtic.
Sí, bastant dramàtic.
Jo us explicaré el que vaig perdre així superràpidament. Ho confessaré ara aquí en antena i en directe. Jo vaig estar de monitora durant 4 anys a un esplai, val? I vaig ser l'encarregada de tresoreria de l'entitat. No, tranquils, no vaig perdre diners, d'acord?
Compte, desfalco, eh? O sigui,
els diners no els vaig perdre ni de conya. El que sí que vaig perdre és una tenda de campanya nova noveta, d'acord?
Ai.
Era, senzillament, marxàvem de ruta el dia següent i jo vaig agafar un autobús cap a casa amb una tenda de campanya nova per no haver de passar per l'esplai el dia següent i resulta que es va quedar en aquell autobús.
Ai. Però era de l'esplai?
Era de l'esplai, era de l'esplai, sí, sí.
Mm. Abans de perdre la Nina, haver-me-la donat a mi, que ara, em fa falta.
Sí, també, sí, sí. També. Vaig fer el típic missatge TMB, rotllo, sisplau. He perdut una tenda de campanya, no vaig saber res. Així, doncs, coneguem les experiències de les persones que avui pugen a la caravana a explicar-nos què van perdre. En primer lloc, típic tòpic, les arracades.
Es que nunca pierdo nada. Faltaría que llegue esto para que luego pierda.
¿Nunca has perdido nada?
No, lo último que he perdido ha sido un pendiente que me gustaba muchísimo, pero estoy muy poco acostumbrada a perder las cosas.
¿Tenía algún significado para ti ese pendiente?
Llevaba mucho tiempo conmigo y me acompañaba a muchos lados. Sé dónde lo he perdido, pero dudo que vuelva a ese lugar, entonces ya lo doy por hecho.
No m'he perdut jo, però m'ho van perdre i van ser les meves arracades de la comunió, que me les havien fet així com al gust i tot, i el meu pare les va ficar en una caixa. Es van perdre. I em va fer molta ràbia perquè tenien valor sentimental. No les he trobat. No, o sigui, ell no sabia que estaven a dins d'aquella caixa, saps? Val. Jo sabia que estaven allà. No sap què va fer amb la caixa i ja està. Mai més.
Ai, quina pena, les arracades de la comunió.
Sí, quin... i fetes al gust. Que això m'ha semblat com si fos un plat de cuina, però sí, sí. També un altre típic i tòpic és perdre els famosos auriculars inalàmbrics, aquells petits que tenen més ganes de fugir de la seva capsa.
No,
capsa
i els grans,
cosa.
I els grans.
Sí, els grans també els has perdut?
No els he perdut, però he estat a punt moltes vegades.
Ui, Déu-n'hi-do.
Aquí a la ràdio, sí. Moltes vegades.
Quan sec amb una cadira, amb una terrassa, sí. els col·loco, per no deixar-me'ls posats, els col·loco a... el posabraç de la cadira, sí. Diguem, i després me n'oblido.
Molt malament, Joan.
Sí, passa, sí. Passa això. Sí.
Escoltem, doncs, aquests dos nois que han perdut també els auriculars alguna vegada a la seva vida.
Sí, algun casco, algun AirPod o alguna cosa així. Una vegada em va passar.
Saps per on ho vas perdre?
A un bar que jo treballava fa un any o alguna cosa així.
I no ho has recuperat mai, eh?
No, ho vas tornar a trobar, no. Era material, vale. Totalment material.
Pues unos cascos inalámbricos hace una semana. Se venía en el trabajo, estás comiendo rápido, te levantas rápido, no lo metes bien, cae al suelo, ves vale. La caja, te llevas la caja porque vas como una moto... Y me di cuenta a la hora. Tengo además fastidiado, el teléfono no se escucha bien, era la única forma de escucharlo. Y pues bueno, el colmo del colmo, de repente aparecieron y un gracioso se lo llevó y los tiró uno por un lado y otro por otro. Fui a buscarlos y nada, en mitad del campo, imposible. Pero bueno, es algo material, las cosas vienen y van. Muriendo de la rabia por dentro por lo tonto que eres y lo despistado, pero bueno, ya está. Ya, pues ahora tengo los cascos con el cablecito, que no son tan modernos ni tan chulis, pero funcionan igual de bien y se soluciona.
Ha perdido los cascos.
Millor tenir aquests auriculars de cable, com diu, que no són tan xulis.
Però s'espatllen més ràpid, t'he de dir.
Sí.
Però el micròfon s'escolta millor, mira.
Sí, això tens tota la raó, la veritat.
Pros i contres, eh? Tenim aquí, doncs ara sí, vull que escolteu un noi que gràcies a la seva afició pel pàdel, que s'ha posat molt de moda a Catalunya des de fa uns anys, perd un regal molt especial. Escoltem-ho.
Un rellotge.
Un rellotge?
Sí, un Casio que em van regalar. Canviaste un Rolex por un Casio. I el vaig perdre.
Tenia valor sentimental per tu?
Sí. Sí, me l'ha regalat la meva àvia i, bueno, sí, tenia valor sentimental.
I no el vas recuperar mai, eh?
No.
I saps on l'has pogut perdre?
Crec que va ser un torneig de pàdel. Allà hi ha moltes bosses sempre juntes, no sé què, me'l trec, me'l poso, i crec que es va callar per allà.
Què? Quina pena, no?
Tots els regals dels avis i àvies...
Llàstima perdre.
Aquests regals que t'han fet algun ésser estimat...
Fan més ràbia els que porten alguna cosa sentimental.
Sí, exacte. Sí.
A mi m'agafin una mica atacs d'ansietat, quan em passa això.
Va, ara us faig una pregunta, i sense mirar el guió, òbviament. Vull que em digueu un dels moments típics on perdem coses.
Ui.
De festa.
Sí, clar.
Ui, clar.
De concert, de festival...
Ara us diré la resposta i us
veureu. A l'autobús, al tren.
Autobús, als bars...
Va, sí, els bars també.
Us dic un altre moment on perdem...
I els lavabos.
Els lavabos també perds coses, Andreu?
Andreu. Jo què sé. No, per exemple, jo a Itàlia quan vaig anar de viatge de final de curs, vaig deixar allà la meva cartereta, perquè la tenia als pantalons, vaig dir, vigila que et caurà el lavabo. La vaig deixar allà a sobre...
I se marxó.
I se marxó. No, després al cap de mitja hora vaig tornar corrents i la dona que estava netejant els lavabos em va dir, has perdido esto? I jo, sí.
Quina sort.
Sort que l'havia agafat, perquè si no, no tornava a Espanya.
Andreu té com molta sort, no? Molta gent li recull les coses que perd, no? Li retornen, sí. Doncs us dic quin dels moments podríem perdre més coses. Els trasllats. Escoltem una dona que perd moltes coses en els trasllats.
Yo, como he vivido en muchas casas y en distintas ciudades, he ido perdiendo libros que para mí son mis mejores amigos y esas son las pérdidas que más me han dolido.
¿Te has recuperado alguno o no?
No, pero espero que el que lo tenga los disfrute y les dé el lugar que se merecen. No sean un objeto olvidado, porque eso sí me dolería más.
Sí, els trasllats són com un gran forat negre
on hi va caient tot.
Com una rentadora, sí. Bàsicament, on sí, perdem sí. els mitjons.
Exacte. Eh? Segur que he hagut de canviar de casa moltes vegades.
Sí.
Perquè jo, de moment, encara no he perdut res.
No?
En trasllats, no.
Jo, en tres mudances, ara ho comentàvem a micròfon tancat, en tres mudances he perdut cosetes, sí.
Doncs espereu, perquè en tenim més, eh? Recordeu aquell pare que llença la capsa d'arracades de la seva filla, sí. De la comunió, sí. Tot això que fa sí. molta paneta? Doncs ara tenim la versió, si no jugues amb aquesta joguina, pot ser que no lo tornis a veure. Escolta.
Un clàssic.
Bueno, mis padres regalaron mi Nintendo de pequeña sin que yo me diera cuenta. Y eso me dio mucha rabia.
O sea, ¿la regalaron?
Sí, esto que no usas un juguete mucho, es cierto que no lo usaba mucho, pero tenía los Nintendogs y se los llevaron. Vale.
Pobre. Sí. Quina llàstima.
Pobres gossos.
Poc s'han parlat de lo molt que va marcar el Nintendox a una generació, sí.
I encara,
eh?
No, no,
encara.
Fem una crida en aquesta ràdio. Ui. Que els pares d'aquesta noia, encara que la noia tingui 40 anys, més igual, li una tornin a regalar una Nintendo. Sí.
Home, no em passaria.
Dels
doncs un altre clàssic és perdre una mica el cap, com l'Andreu, eh? Sí. Quan entra a un lavabo, que s'ha oblidat de la cartera. Doncs escoltem aquesta persona que perd el cap una miqueta. Escoltem-ho.
Más que pena, una vez sí perdí, o sea, estaba con mi hermana jugando en el casino y estábamos ganando mucho en blackjack. Y el groupier va y nos dice como ya paren de jugar, onda, llevan mucha plata encima, les toca retirarse. Nosotras no, se iba apostando. Y claro, resulta que como en tres manos se nos fue toda la plata. Eran como 400 euros. Y perdimos todo por pura ambición y fue como... Sí, yo ahí aprendí a retirarme cuando ya uno tiene que... Cuando te lo dicen, sobre todo.
Sí, sí. La lliçó ha quedat apresa,
una
eh?
Una retirada a temps és una gran victòria.
Ara.
Vinga, va, que passem dels diners, òbviament, als robatoris, d'acord?
Ai, compte.
Vinga, va, escoltem-ho.
Mi iPhone me lo robaron.
Mi carro me lo robaron.
No aparecía. Era mucho dinero.
¿Dónde estará mi carro?
¿Dónde estará el iPhone de esta chica? Fa 7 anys va perdre l'iPhone, li van robar i, òbviament, doncs, val molts diners un iPhone i...
Sí, tant.
Sí.
Ni intentant localitzar-lo amb allò de...
Res.
De buscar-me iPhone, ja és no. que això passa, eh? No surt. Mira, els... Núria Rosa ens ho podria comentar si estigués aquí, perquè ella també li van robar l'iPhone.
Els desvalijen.
Sí.
És una pena que...
No, però a més, també et dic, apareix, de vegades, el buscant-me iPhone, l'iPhone...
Però potser està en un altre lloc.
En un altre país, bàsicament.
Compte.
Doncs espereu que tenim un altre robatori, i, de fet, aquesta noia va ser una participant, cada cop i volta em diu, ¿quieres que te cuente lo que yo perdí? I jo, ui, sí, tranquil·la, vinc, gravo, tranquil·la. I escoltem que ens explica què li van robar a aquesta noia.
Perdí mi monedero en una estación de Renfe.
¿Sí?
Y unos carteristas me lo quitaron.
¡Robas cartera!
Y me enteré cuando me subí al tren y llegué aquí a Sant y pedí ayuda, que avisaran que lo había perdido y que me iba a regresar a buscarlo. Pues no me quisieron ayudar. Y al cabo que, pues, ni modo, si no me quieres ayudar, pues me regreso. Bajé las gradas otra vez y para mi suerte, los de seguridad de ahí habían visto a los chicos robar y habían avisado a la policía. Ellos no habían hecho nada porque a ellos no les respetan. Pero cuando vieron a la policía, los carteristas empezaron a tirar todo lo que tenían porque ya habían robado a muchas personas en esa vía, en un minuto, en cuestión de 5 minutos. Cuando llego y pregunto por mi monedero, me dice, ¿cuál es tu nombre? Pues aquí está tu monedero. Cosa que yo nunca pensé que lo iba a volver a encontrar, porque imagínate, en Barcelona, esto es el monedero que me regaló mi amiga con la que me voy a encontrar ahora.
Espérate un segundo porque tengo la amiga aquí, esto tengo que contarle un poco contexto. Tengo la amiga que regaló el monedero perdido, bueno, robado, que no te lo creías.
No, que cuando me contó le dije, ¿qué? ¿Lo has encontrado otra vez? Porque si lo ves, el tamaño no es un tamaño... como una cartera, ¿sabes? Y yo me quedé, Regina, jurámelo, que lo encontraste, regresaste. No, es que increíble.
Diu, imagínate en Barcelona, ¿eh?
Sí. No, ai, no estava gaire...
A vegades donem la imatge.
Sí.
Bueno, optimista, que és que passa molt. O sigui, per exemple, la meva excompanya de pis està entrant un dia, i és una mica semblant a la història que acabem d'escoltar, eh? Mm. Un dia entrant al pis, arribé a dalt al pis, ja no tenia mòbil, però ella sortia del cotxe, el tenia, eh? Quan va entrar al pis, no el tenia. Llavors va dir, ostres, què ha passat? Li van robar quan estava obrint la porta de baix del portal. Sí. I al cap de 2 mesos, perquè ella va anar a fer la denúncia amb tot el que la Núria Rosa ens ho va explicar l'altre dia, quan et robaven el mòbil que havies de fer, doncs ella va anar a fer la denúncia als Mossos i al cap de 2 mesos la truquen de Mataró dient... tenim el teu mòbil.
Ep, compte, història en final feliç.
No, es veu que era bueno, una d'aquestes màfies que roben mòbils, que després en troben 500 dins d'algun lloc, i mira, li van trobar el seu.
No sé si recordeu, perquè sou molt joves aquí, en David segur que ho recorda, que els autobusos de Barcelona a vegades hi sonava allò de aneu en compte que hi ha un carterista
en aquest
autobús.
Perdona, això ho posen, i al metro també.
Sí. I saps per què ho posen?
No, però no en general, eh?
No, només quan entra algú.
Exacte.
Sí, que tendeix a robar.
Quan...
És un toc d'atenció.
Sí. Ah.
De fet, us explicaré una cosa que em va passar ahir, aquí, del gratis, eh? Però vaig entrar a casa meva i el meu portal té una càmera, d'acord? Sí. De videovigilància. I estava girada.
Ep.
Girada. I dic, ui, algú s'ha pujat aquí a girar la càmera. Va fer tanta por que vaig dir, mama, tanquem la porta aquesta nit, si no. I ja està. Ara sí, abans d'acabar, hem d'escoltar el bonus track.
Estaba perdida, se hizo la noche, la vio cuando entraba al garaje.
El bonus track d'avui, Joan...
Estava perdida, eh?
Sí, clar. És un altre clàssic entre els clàssics, la Renfe fent de les seves, d'acord? No passarà res, tranquils, coses que passen, però la vida, doncs, arriben trens i hi ha trens que no surten. Escoltem-ho.
Sí, què? Sí. Avui he perdut precisament un AVE a Madrid, i de fet tindria que ser a Madrid, per culpa de Renfe. I ara, doncs, bueno, he tingut que pagar-me un altre bitllet d'AVE, que m'ha costat 100 i escaig d'euros, més el taxi, 70 euros, perquè segueixen les línies interrompudes, i, bueno, pues sí, la veritat és que avui és un dia bastant...
I a quina hora, a quina hora havia de sortir el tren?
El tren sortia a les 12:38, però, bueno, quan jo he arribat sembla ser que a les 10 del matí hi ha hagut el merder, però, bueno, ja estaven els trens a la via per sortir, un en cada direcció. Però el conductor ha arribat la seva hora de plegar i se n'ha anat. I ens ha deixat a tots allà dintre el tren. I, bueno, un desastre.
O sigui, ja estaves al tren?
Sí, sí, estàvem tots al tren. O sigui, la gent desesperada, ja ens hem ficat a cridar, ens hem emprenyat com mones. Perquè és que ja portàvem més d'una hora. I ningú ens deia res. Jo ja faria estona que estaria allà.
Compte, eh?
Déu-n'hi-do.
Aquí t'han robat el temps. I la vida.
Sí.
També és veritat que em va explicar el motiu, val? D'acord, a vegades passen coses a les vies del tren que són molt greus i que no es poden controlar.
Clar.
I que s'escapen de les mans de Renfe o d'altres, bueno, entitats ferroviàries, eh? Per tant, val, pel que estigueu escoltant la secció i heu perdut alguna cosa, ja sigui la ciutat, taxi, etc, consulteu. Hi ha oficines d'objectes perduts o de troballes, d'acord? A cada ciutat, fins i tot a empreses com, per exemple, els taxis. Així que busqueu
i
trobareu.
Sí. I si és robatori, denuncieu. Això va així de fàcil. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida escoltem aquesta conversa que, de veritat, val molt la pena,
ja
amb Nena de Conte.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Més Ràdio Estel. Amb l'app Ràdio Estel Oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. I segueix l'actualitat en directe. I enganxa't als nostres podcasts. En definitiva, treu tot el suc a Ràdio Estel amb la nostra app. Tant per iPhone com per Android. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. El bar. Una entrevista diferent.
Doncs avui canviem d'escenari i ho fem per una bona raó. Ens transportem del bar Bodega Bartolí, on tenem sempre a l'FNAC El Triangle, per parlar ni més ni menys que amb la cantant Mai Meneses, més coneguda per ser la veu cantant de Nena de Conte. I és que després del seu breu pas per Operación Triunfo i convertir-se en una de les primeres emprenedores musicals en autoeditar-se el seu primer disc, el 2005, la nostra convidada d'avui va començar una carrera artística d'èxits, aconseguint només un any després el Premi Ondas Artista Revelació i publicant fins a dia d'avui 5 àlbums d'estudi. Si anem, però, al present de la nostra convidada, la cantant madrilenya avui s'asseu davant dels micròfons de Ràdio Estel per presentar-nos el seu nou àlbum, Casi Perfecto, un disc de 10 cançons que giren al voltant de l'amor, del desamor, de la soledat i del pas del temps i que ens fa pensar i preguntar-nos qui és qui vol ser perfecta. Però per explicar-nos tots els detalls del seu sisè àlbum d'estudi, ja la tenim amb nosaltres. Mai Meneses, molt bona tarda, bones tardes.
Hola, què tal? Bona tarda.
Antes de hablar sobre este Casi Perfecto y la canción que estamos escuchando ahora de fondo, hablemos un poco sobre ti. Antes lo decía, tienes una carrera impecable que empezó cuando saliste del talent show de Operación Triunfo y últimamente se oye mucho hablar sobre esto. Hasta la exdirectora Nina ha dicho que fue un mal viaje un poco en alguna entrevista. ¿Cómo te ha marcado a ti?
Pues bueno, la verdad que yo lo viví, yo fui la primera expulsada de mi edición y yo de broma siempre he pensado y decía que era la perdedora más famosa de España y yo me lo tomaba un poco todo con sentido del humor, porque yo creo que es la mejor forma de tomarse las cosas, aunque sí que es verdad que yo era muy jovencita y bueno, que te juzguen desde fuera tu talento, ¿no? No siempre uno está preparado para eso.
¿Te has sentido muy juzgada durante tu carrera musical?
He aprendido a entender que la que más me juzgo he sido siempre yo, ¿no? Por eso llego un poco al punto de Casi Perfecto, ¿no? Que es el título de este último trabajo, porque es como, bueno, el entendimiento de que no hay que ser perfecto, no hay que autoexigirse tanto, no hay que, no sé, la vida con errores y con sus fallos está muy bien y así deben ser las cosas.
Ahora te preguntaré por este Casi Perfecto antes, pero ¿te consideran como una de las pioneras en España de la industria musical que se autoeditó su primer álbum y que ahora esto lo solemos ver en música emergente, ¿no?
Sí.
¿Fueron unos inicios difíciles?
Sí, bueno, nadie apostaba por mis canciones y bueno, hicimos una maqueta que casi era disco y la empezamos a mover por discográficas y nadie quería esas canciones. Ya estaba En qué estrella estará, estaba Idiota y estaba Marta también. Y luego al cabo de los 3 años, bueno, pues decidimos autoeditar el disco y invertir en tu propio proyecto, en tus propios sueños a tu manera. Y ese disco le gustó mucho a Universal Music Spain y ya pues en ese momento cambió completamente la película, pero sí que fuimos pioneros en ese sentido.
¿Sabes, Mai, que hace poco ha sido el 8M? ¿Te ha costado más tu carrera musical por el hecho de ser mujer?
Pues esto me lo preguntan mucho. O sea, ¿hubiera sido más fácil si no hubiera sido mujer? Pues probablemente. Seguro que hay mucha gente que pensaría que las canciones no las componía yo por el hecho a lo mejor de ser mujer y no es así, o sea, es
increíble. ¿Te lo has llegado a decir que no has compuesto tú las canciones por el hecho de ser mujer?
Exactamente así no, pero sí que se daba como por hecho que yo no era la que componía, ¿no? Que ya yo era un poco la que cantaba las canciones. Y siempre he compuesto yo todas las canciones de Nena Conte, menos esta última que se llama El Verano, que está dentro de este disco de Casi Perfecto, que es una adaptación de un poema de Marwan.
Ahora que hablamos de Nena Conte, ¿por qué en 2008 Nena Conte decide separarse y dejar Barcelona?
En 2009. Sí. Porque estaba muy estresada, estaba muy cansada, las giras queman mucho y necesitaba volver a casa, volver a, pues eso, a mis padres, a mi familia de origen, mis amigos de toda la vida y empezar de cero.
Ahora me volverás a corregir, Emma, y durante tu carrera hubo un parón por ahí al 2013, más
muy
o menos.
Bien.
Sí, ahora sí, ¿eh? Después del quinto álbum Solo Muerdo por Ti, en 2019 vuelves a la música con el disco Suerte y has vuelto ahora con este Casi Perfecto. Yeah.
Me acabaría loco si tuviera que poner encima de la mesa el corazón. Cualquiera que pase, le tire una piedra.
Ahora sí, hablamos de este Casi Perfecto. ¿Por qué ahora sacas disco? ¿Hay algo de pandémico en este disco?
Lo compuse todo a partir de 2021, en enero. Empecé a componer sin parar y compuse canciones para este disco y casi para el siguiente también. Y no sé, o sea, en la pandemia yo estuve muy bloqueada, o sea, todo lo que estaba pasando me dejó como noqueada y no pude componer, no hacía como otros artistas, ¿no?, que subían canciones en su Instagram o en TikTok, y yo estuve parada porque no me salía nada artístico. Y cuando acabó un poco lo gordo de la pandemia, de pronto empecé a componer. Esta Detrás de cada luz fue la primera que compuse de este periodo y no sé, y a partir de ahí como que se abrió el tapón de la botella de las musas, ¿no? Y empezaron a salir un montón de cosas.
Seguro que recuerdas, May, que se dijo: después de la pandemia saldremos un poco mejores. May Meneses, ¿es un poco mejor que antes de la pandemia?
Yo ahora soy un poco como una abuela a la que le importa todo un pimiento. Y he llegado como a, no sé, a contar cosas de mí que no había contado nunca. Me he intentado acercar a mi público de una manera en la que no lo había hecho nunca. He hablado de cosas que normalmente la gente no habla.
Has hablado de salud mental.
Exacto.
Y cuánta falta hace, ¿no?
Yo creo que es muy importante hablar de salud mental, porque cuanto más se habla de algo, menos miedo da eso de lo que se habla. Y es importante que nos sintamos acompañados, que no nos sintamos tan solos. Y después de haber como abierto esa puerta, pues me siento como mucho más tranquila en mi trabajo.
Nos lo decías, estamos escuchando Detrás de cada luz, que es un tema que habla sobre el exceso de sensibilidad. ¿Eres muy sensible, May?
Yo creo que sí. Bueno, casi todos somos muy sensibles, ¿no? Pero yo soy muy sensiblera, sí.
¿Tienes la sensación que con este disco te desnudas un poco más?
Bueno, la verdad que yo en las canciones, mi forma de componer siempre ha sido un poco la misma, ¿sabes? Siempre hablo de las mismas cosas, voy al mismo lugar a componer y bueno, pienso que las mejores canciones o las canciones que más llegan son las canciones que se escriben como más cerca de tu corazón y de tu verdad.
Solo tienes una colaboración, antes nos lo decías, en este disco con Celia Bex del grupo La La Love You, y es una canción, de hecho, es tu canción.
Sí.
Una canción en la que nos dices: las cosas más bonitas son las cosas más sencillas de la vida.
Sí, pues mira, esto fue un reto un poco que me encontré con Jorge de Maldita Nerea, que de vez en cuando hace coach para niños, y me vio a mí por ahí y me dijo: te voy a dar unas cuantas sesiones, que yo creo que andas un poco como perdidilla, ¿no?, de inseguridades y tal. Y entonces me sugirió, dice: ¿por qué no escribes una canción alegre para alguien que a lo mejor siempre le has escrito algo como de más de desamor o más de altibajos, pues coge una persona y dile todo lo que le querrías decir en plan positivo, ¿no? Entonces me senté al piano, esta la compuse con el piano, y me pareció eso, que como yo soy una persona muy soñadora, ¿no? La persona que está a mi lado tiene que ser una persona que sea mi mecánico en el cielo, ¿no? Como, y no sé, que me saque de mi horizonte de sucesos, que es como ese anillo que hay justo antes del agujero negro, y era como mi forma de decirle que le quería, ¿no?
Además decía, soy una persona muy soñadora. ¿Te imaginabas llegar hasta aquí hace unos años?
La verdad que no. O sea, si a la niña de 16 años que fui le hubieran dicho todo lo que iba a conseguir en la vida de la música, pues creo que no se lo creería.
Estem presentant el nou disc de Mai Meneses, de Nena de Conte. És un disco que tiene cierto orden, que explica una historia. Lo digo porque en las primeras canciones nos hablas un poco sobre la toxicidad y después un poco, poco a poco vamos viendo un poco la luz, ¿no? De esa oscuridad que nos hablas al principio.
Sí, ahí de hecho en el vinilo hay un orden diferente que el orden del CD y el streaming. Porque en el vinilo quería que hubiera cara A oscura y cara B más luminosa. Y yo creo que ahí se ven bastante más, sí.
Antes lo decíamos, hiciste un parón en 2013 y en 2019, y en este tiempo fuiste madre.
También,
¿Cómo llevas la conciliación?
Bueno, pues yo creo que es de las cosas más difíciles que hay, porque me da la sensación de que no solo yo, sino en general todas las mujeres, sobre nosotras recae la responsabilidad de que nuestra casa siga funcionando cuando nosotras nos vamos a trabajar, y es algo como que tenemos que organizarlo, ¿no? Y bueno, salvo casos excepcionales, que los hay seguro, pero bueno, en mi caso cuesta, porque este trabajo tiene muchos viajes, estás mucho tiempo fuera, por ejemplo hoy, ¿no?, que estoy en Barcelona y los niños pues están con la abuela, tal, siempre andas como con mucha ayuda, y bueno, pero poco a poco vamos hablando de estos temas, que es lo importante, y que se tome conciencia.
Me gustaría también, nena, te cuente. Me gustaría también, May, hablar de la portada de este disco, que es preciosa, ¿eh? Que sales tú apoyada en la puerta de un coche, vestida como de novia.
Sí,
¿no?
Exacto. Es un poco la recreación del cuento El rastro de tu sangre en la nieve, que es de donde sale, es un cuento de García Márquez, de donde sale el nombre de Nena da Conte. Entonces, Nena da Conte era una chica con ojos de pájaro feliz, que se enamora de Billy Sánchez, que es un poco crapulilla, un poco chulillo, y bueno, pues se enamoran, se casan, y los padres de ella les regalan un Bentley, que es un coche, bueno, es un cochazo de esos de padre, y entonces van de viaje de novios de Madrid a París. Entonces, bueno, recrea como ese principio del amor romántico, ¿no?, de esos primeros, de esas primeras semanas.
Si seguimos hablando de la música de este disco de Casi Perfecto, que es precioso, ¿te da la sensación que has vuelto un poco a tus inicios?
Bueno, yo quería volver a los 90. O sea, cuando pensé en hacer este disco, dije, yo necesito, como cuando lo escuche, sentir lo mismo que sentía cuando escuchaba los grupos de mi adolescencia, ¿no? Pues Nirvana, Cranberries, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers. Entonces, bueno, hay una
mala
mezcla. Bueno, es que son los grandes de aquella época, ¿no? Y hay un poco mezcla de todo eso, ¿no? Que Dani Alcover, el productor, pues ha sabido recoger muy bien. Además que ese tipo de música es la que se le da fenomenal, la lleva como en vena. Y suena muy bien el disco.
Suena así de bien. Me sale del alma, May, ¿eh? Qué buen rollo desprende esta canción.
Sí, es muy guay. Esta es la del verano, que es la adaptación de un poema de Marwan. que además fue como súper casualidad, porque yo abrí Instagram, pues como siempre, ¿no? Cuando desayuno me estoy tomando mi café y de pronto me apareció este poema, Las copas y el champán. Lo empecé a leer y dije, jo, esta canción, o sea, este poema es la canción que quería componer ahora mismo, ¿no? Entonces cogí la guitarra, empecé a cantar encima de lo que decía. Y nada, la terminé, pues yo qué sé, en una orilla o así, y le mandé un mensaje directo a Marwan. Digo, oye, no nos conocemos, pero te acabo de robar un poema. Digo, y espero que me lo prestes para mi próximo disco y tal. Le mandé la canción, le gustó mucho.
¿Sí?
Y nada, y la verdad que muy, nada, muy contenta, porque además ha quedado, sí, ha quedado de buen rollo total, sí.
Hoy que has visto que en Barcelona parece que vaya, esté a punto de llover, que hace un poco de frío, sí. ¿Pero qué significa para ti el verano?
Para mí el verano es, pues, esa luz, ¿no? La luz y ese brillo que tienen las cosas nuevas.
Pero si volvemos un poco hacia atrás en el tiempo, va, tenemos que escuchar, yo creo que es mítica, mítica.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una...
May, ¿cuántas veces te han dicho yo he bailado esta canción? No sé cuántas veces.
Sí, no sé. La verdad que es una canción que me trae muy buenos recuerdos y a la que le estoy muy agradecida de haber compuesto algo así, que de pronto gente de ahora de 20 años la coja como de nuevo, ¿no? Es como, no sé, me hace mucha ilusión.
¿Crees que es tu gran boom?
Yo en el libro digo que es mi one hit wonder. Pero sí, hombre, cuando llega esta canción se nota algo diferente.
Antes lo comentábamos, que en septiembre del año pasado publicaste el libro que lleva el mismo nombre que la canción, Tenía tanto que darte, un libro donde te desnudas mucho, ¿no? Y nos explicas intimidades, problemas de salud mental. ¿Cómo estás, May?
Bien, gracias. No, estoy feliz, estoy contenta de sacar música nueva y hacer conciertos, que la verdad que he conseguido manejar mi miedo escénico. Lo gestiono ahora muy bien, casi perfecto lo gestiono. Y la verdad que muy, estoy contenta, estoy tranquila.
En el libro cargaste también, obviamente, contra el machismo, pero también contra la competitividad de la industria musical. ¿Está cambiando en este sentido la industria musical?
Bueno, la competitividad sigue ahí, yo creo que seguirá siempre, ¿no? Quien no mira los números y quien no se mira a ver. Pero bueno, yo ahora, por ejemplo, estoy en una independiente, en Subterfuge, y es como que me siento mucho más relajada porque no siento que haya nadie mirando la carrera, ¿no?
¿Tú te fijas mucho en los números? ¿Te obsesiona un poco esto?
No, no me obsesiona. O sea, de hecho, los miro de vez en cuando, me dicen cosas y digo, ah, pues no lo he mirado, lo voy a mirar y tal. Pero no, ahora no, ahora hago música y veo que funciona porque me llaman para ir a tocar a sitios y viene gente y la verdad que es... No sé, estoy feliz.
Decíamos que te abriste en canal en este libro, que nos contaste muchas cosas que a muchos nos dan miedo, ¿no? ¿A qué le teme ahora May Meneses?
A la falta de libertad. Yo creo que y a la independencia, ¿no? Cada uno tiene que poder autogestionar. Suena como... pero es verdad, o sea, la falta de libertad, sí.
En este programa, May, no nos cansamos de decir que el 2023 tiene que ser el año de la salud mental, que tenemos que hablar mucho de salud mental. ¿Crees que hemos tardado demasiado a darle importancia?
Bueno, yo no sé, en el pasado, lo importante es que se esté hablando y que ahora haya mucha gente que esté saliendo a contar sus problemas y que haya referentes femeninos, masculinos, de gente que hable y que diga, oye, mira, lo que a ti te pasa, depresión, ansiedad, psicosis, no es algo que solo te pasa a ti, ¿sabes? Que hay mucha gente a la que nos pasa lo mismo.
Estem parlant avui amb May Meneses, amb Nena de Conte, que acaba de treure aquest nou àlbum, Casi Perfecto. Clar, jo no sé si és muy temprano, supongo que sí, però si te pregunto por próximos proyectos...
Sí, sí, ya estoy en ello. Estoy haciendo ya el próximo disco.
¿Sí?
Sí, y estoy... Bueno, voy a sacar un single también después del verano que llevará dos canciones y una yo creo que les va a gustar mucho a mis fans, de los de toda la vida. Y luego el disco nuevo, y luego, pues no sé, dentro de poco... Bueno, hay muchos proyectos por delante.
¿Nos puedes avanzar algo del disco nuevo, no?
Es un disco especial. Muy especial.
¿Con esta sonoridad de los 90 también?
No.
Y lo dejamos aquí, no te pincho.
Exacto.
Más, ¿no? Vale. Ya lo descubriremos los próximos meses. May Meneses, nena, Conte, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a vosotros.
Despiértame. Escúchame, ¿qué hago sola?